Vinga, un quart passa de les 11 del matí, un quart de 12 d'aquest dimarts 21 de novembre. Dissabte passat es presentava al Miramar un poemari que porta per títol El llençol blanc, aquest poemari que ha escrit Xavier González Costa, que, doncs bé, és una reivindicació de la pau i, evidentment, com tot poemari, de la poesia. No vam poder parlar amb ell abans de la presentació, però sí que hem volgut una miqueta fer-li fer un encaix per poder comentar el que hi ha al darrere d'aquest llibre, d'aquest dietari poètic, que a més doncs té gairebé anècdota en el seu naixement. De fet, també nosaltres tenim una anècdota, que és que, clar, li vam escriure ahir un correu electrònic per veure si podíem quedar amb ell i immediatament ens va trucar. Xavier González Costa, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, molt contents de que contestéssiu tan ràpid.
Va ser una casualitat, tu vas dir.
Sí, sí, sí.
Veure aparèixer la bombolleta del correu just quan estava escrivint un altre correu i, per tant, va ser immediat, sí.
El dissabte passat vau presentar aquí a Sitges aquest dietari poètic que porta per títol Un llençol blanc. El llençol blanc és el llençol de la mortalla, no?
Un llençol blanc és una metàfora, al final, i surt de l'últim poema, de l'epíleg, del llibre, i és el que al final li va donar el títol a tot el poemari, a tot el dietari. Com tu has dit, és un poemari, però, d'altra banda, tampoc és ben bé un poemari a l'ús, perquè no és un llibre que fos concebut això per ser editat, sinó que va ser un dietari que, ara suposo en parlarem, jo vaig anar escrivint, fent un poema cada dia durant tot un temps, i que al final em va resultar doncs, el llibre que ara tens a les mans.
Tot comença el 24 de febrer del 2022... Que és el dia que, després de setmanes de denuncis, de negatives, d'això, d'allò, comença, efectivament, la invasió russa d'Ucraïna. I és el dia que, a més, Xavier González Costa jubilava, oi?
Sí, o sigui, jo em prejubilava de la meva empresa després de 35 anys de treballar-hi i se m'obria tot un horitzó de possibilitats amb el temps que tindria a partir d'aleshores. Jo havia publicat ja anteriorment poesia, tenia 4 poemaris fets, però feia més de 10 anys que no la conreava i era una de les coses que tenia ganes de tornar a agafar, però que no sabia si en seria capaç o no. Per això, aquell dia que hi va haver aquesta coincidència fatídica entre el dia d'il·lusió i optimisme per al que a mi em succeïa amb el de la invasió russa a Ucraïna i que ens posa una altra vegada davant del mirall d'aviam com som, com a humanitat, com ens comportem i com pot ser que després de tants i tants i milers d'anys d'existència humana continuem barallant-nos, doncs aquesta fatídica coincidència va fer que escrivís un primer poema, que és el del dia 1. L'endemà em vaig escriure un altre. I quan el tercer dia em vaig fer un tercer, llavors va ser quan em vaig proposar el repte de dir i si intentes escriure'n un cada dia fins que s'acabi la guerra, el que passa, i per això hi ha un subtítol en el llibre que diu dietari poètic frustrat de la guerra ucraïna, jo no vaig ser capaç, evidentment encara estaria escrivint poemes ara, la guerra no s'ha acabat per desgràcia, i el 24 de juny, Sant Joan, data assenyalada per nosaltres i que feia 4 mesos justos del començament, doncs vaig fer l'epíleg d'on en surt el títol que tu comentaves abans.
Per tant, són 4 mesos de poema diari.
Justo,
al voltant d'una invasió. Totes les guerres, quan comencen, es diu serà una guerra curta, ara la de Gaza també ens ho diuen, sí. I després passa el que passa.
Sí, no. El tema de les guerres, ja sabem que més que una guerra, els humans estem en guerra constantment. Hi ha qui veu ara en la de Gaza també, doncs, contubernis de si ha estat el propi Putin qui ha, a través de l'Iran, armat a la milícia de Gaza que va perpetrar aquell atemptat tan bèstia que això ha provocat doncs, que hi hagi una guerra darrere i que automàticament s'hagi deixat de parlar de la guerra ucraïna. Però la guerra ucraïna i continua sent. El dissabte vam fer la presentació i hi havia una família molt afectada perquè aquella nit hi havia hagut un bombardeig molt fort en el qual el pare, que està combatent en allà, se n'havia escapat ell tot sol, els companys s'havien mort tots i estaven, viuen amb una tensió constant. Per tant, la guerra d'Ucraïna no s'ha acabat. El llibre, jo el vaig començar, això que et deia, amb la idea d'acabar-lo quan s'acabés la guerra, ingenu de mi, però quan el 19 de juny, em sembla que era del mateix 22, el Jens Stoltenberg, el que és el secretari general de l'OTAN, va sortir i va dir que la guerra podia durar anys, aleshores va ser quan jo em vaig convèncer de que aquell exercici que havia començat per retrobar-me jo mateix amb la poesia l'havia de tancar. I el llibre, que era un manuscrit, va quedar allà damunt de la taula de l'escriptori durant tot l'estiu. I va ser quan al final de l'estiu vaig decidir a passar-ho a l'ordinador i com que un dels poemes esmenta el Manel Elias Tort, el periodista de TV3 i Catalunya Ràdio, que ens va fer la cobertura de les primeres setmanes de guerra, li vaig enviar el manuscrit perquè ens coneixem i va ser ell que va dir, ostres, és molt xulo perquè és una percepció del mateix objecte però des d'una òptica diferent, que és la de la poesia, diferent a la que fem servir els periodistes. I ell em va animar, doncs, això, a buscar editorial, a publicar-ho. Vaig anar a veure l'editor de capçalera que tingui, ja m'havia publicat altres poemaris, i després també, a través del Manel i del programa 30 Minuts, doncs vam poder construir una portada molt, que diguéssim, és molt xula, perquè si el tens a davant, doncs, bueno, a mi em va agradar molt perquè hi ha imatges del programa del 30 Minuts que va fer el Manel Elias, en el qual conversa el soldat, la destrucció del teatre de Mariúpol amb els nens que continuen fent dibuixos a terra perquè la infantesa, malgrat els hagin amputat, però ells continuen sent nens.
Són imatges de les clàssiques, de les moltes, que sobretot ens van bombardejar durant els primers mesos de la guerra, un conflicte que, ho comentava ara en Xavier González Costa, continua vigent, tot i que ja no copsa totes les portades dels telenotícies, sinó que de tant en tant ens assabentem que ara han creuat el Níper, ara hi ha una ofensiva, ara ja paren, però poques coses més ens van arribant, tot i que, com comentaves,
continua havent-hi mort cada dia a Ucraïna.
I els testimonis aquests que estaven presents el dia de la presentació del llibre, amoïnats pel pare, etcètera. És a dir que la guerra continua encara que no la tinguem tan present com la vam tenir durant aquells primers mesos, fins a l'estiu, durant els quatre mesos que va durar el dia, precisament el dietari.
I hem de tenir en compte que malgrat ens quedi relativament lluny, perquè en la distància doncs, és a prop però és lluny, la tenim molt a prop, perquè vosaltres mateix aquí a Sitges doncs, teniu famílies com aquesta que us comento. Hi ha molts refugiats ucraïnesos a Catalunya que ells estan intentant fer la seva vida aquí, rehabilitar la seva vida en aquí, inventar-se una vida nova en aquí, i som nosaltres els que ens hem de tenir aquest esperit d'acollida per, no només amb els ucraïnesos, sinó amb qualsevol persona que pugui tenir necessitat, puguin reintroduir-se, puguin tenir una mica de vida i fer-los costat perquè la seva guerra continua existint i els continua afectant. Els seus familiars són allà.
La pregunta és obligada. Quina relació, si és que en teníeu alguna, teníeu amb Ucraïna, per això, per fer-ho? Zero. Ens l'imaginàvem, la resposta.
Sí, ja t'ho dic, va ser una casualitat perquè si jo hagués treballat 3 dies més, no sé si hi hauria resultat el mateix, però ja dic, va ser un atzar de la coincidència en el temps dels dos fets que es van creuar. El que sí que és veritat és que arran del llibre m'ha donat l'oportunitat de conèixer moltíssima gent d'origen ucraïnès, ucraïnesos que han vingut refugiats ara d'aquesta guerra o que ja havien vingut a primers dels anys 2000 i que són aquí, que viuen a Catalunya i estan doncs, integrats com uns catalans més i que són una gent fantàstica, de fet, com tothom, i que ara sí que hi tinc un vincle i que m'hi sento lligat emocionalment perquè en conec molta gent. Però abans del llibre, ja t'ho dic, no crec que conegués cap persona d'origen ucraïnès.
És a dir, vau començar l'obra a partir del desconeixement de l'objecte, gairebé,
sí.
I a partir també, clar, de les sensacions o de les percepcions que ens arriben a tots a partir, entenc, dels mitjans de comunicació, perquè és la manera de tenir contacte amb la realitat que desconeixem.
Exactament. I amb l'empatia que et desperta el que veus.
Correcte.
Més enllà de l'esperit artístic o de la vocació artística que puguis tenir, doncs jo també sóc pare, llavors quan veus tot aquest èxode de nens, de dones que han de marxar, dels pares que s'han de quedar, tot això és inevitable que t'afecti. Val a dir també que el llibre no n'hem volgut dir un poemari estrictament, sinó un dietari poètic, perquè un poemari doncs, segueix més o menys un mateix estil o un mateix objectiu, i en canvi en aquest llibre en concret, que ja no tenia ni la pretensió de ser llibre en un principi, doncs cada dia el poema que em podia inspirar a mi era diferent, i podia haver poemes doncs, molt il·lustratius de les imatges, com tu deies ara, que ens podien estar arribant dels periodistes, i d'altra banda hi podia haver d'altres poemes doncs, molt més onírics o, si vols dir, més onanístics de què tu reflexiones sobre la vida, la mort i això que et deia sobre la condició humana. Per tant, és molt divers, tant en estil com en contingut. També conté un parell de contes. Jo col·laboro regularment amb Nació Digital, l'edició territorial d'aquí del Berguedà, on publico uns contes i, evidentment, d'aquells dies de la guerra en van sortir dos, i aquests dos contes van ser, diguéssim, a l'origen dels poemes d'aquells dos dies concrets. Llavors, parlant amb l'editor, ens va semblar que era oportú incloure també en el llibre els dos contes, perquè així queda com més complet. Igualment, també, en el seu moment, les primeres setmanes, era primers de març, se'm va demanar d'escriure un manifest perquè totes les escoles de música i dansa de Catalunya i d'Espanya també, ho vaig fer en els dos idiomes, el poguessin llegir el mateix dia, i es va fer. Jo no el signava, jo només el vaig fer, però sí que vaig demanar permís per poder-lo incloure també en el llibre, ja que d'aquell dia que vaig escriure aquest manifest, el poema que hi ha, jo me l'entenc perquè és fruit del manifest, però si no poses el manifest, el qui pugui llegir-lo li pot quedar com una miqueta més ambigu. Per tant, ja t'ho dic, és un dietari poètic, titular-lo així o subtitular-lo així va ser idea de l'editor i ho trobo molt encertat, perquè no es pot dir que és un poemari com els poemaris que estem acostumats a tenir a les mans quan volem llegir poesia.
Entenc, per tant, que clar, vau aturar-vos de la vida laboral i de cop i volta vau fer durant 4 mesos un poemari que és com una mena d'allargament de jornada.
No, bé, i encara més coses, encara més coses. Perquè, a més, la poesia és inspiració. Hi ha moments que en 5 minuts la tens feta, i d'altres vegades, i hi ha alguns poemes del llibre que parlen d'això precisament, diu, són 2:45 de la nit i encara m'estic mirant el sostre perquè avui no hi ha maneres de trobar la inspiració. Per tant, n'hi pot haver, ja t'ho dic, també és una cosa molt curiosa que m'estic trobant, que jo puc tenir una estima o més especial per alguns poemes, per el que em poden haver costat a mi d'escriure'ls, per el que a mi m'aboquen, per el que a mi em va frapar en aquell moment que va fer sortir el poema, i que després, quan la gent el llegeix, en poden triar uns absolutament ben diferents que jo no els tenia tan ben considerats, o perquè els vaig poder escriure més de pressa, o pel que sigui. Però a tothom l'afecta d'una manera diferent, poemes diferents en funció del que diuen. Evidentment, aquest cap de setmana aquí a Sitges, doncs, les persones ucraïneses que m'acompanyaven a la taula, doncs, estaven... Elles van triar els poemes que parlen més de la família, de les famílies d'acollida, perquè és una cosa que realment l'han viscuda, i eren els poemes que en el seu, quan vam fer la selecció per fer la mica de recital, doncs amb ells els van cridar o els van estimular més.
Per tant, doncs, hi ha una miqueta totes aquelles percepcions, totes aquelles sensacions que vam tenir tots durant, sobretot, aquests primers mesos de guerra, que va ser, repetim, un bombardeig, ho recordaran, un bombardeig constant d'imatges molt dures, missatges i sensacions d'aquest grau de desesperació de dir, ostres, tenim una guerra aquí al costat, però clar, la guerra ha continuat, el poemari va acabar. Anava a dir, com heu seguit aquesta actualitat que entenc que a partir de l'elaboració d'aquest centenar llarg de poemes doncs us va lligar al que està passant a Ucraïna.
Més enllà de les notícies que hi puguin haver, clar, el fet de el poemari, com comentàvem abans, m'ha portat a conèixer persones d'allà. I llavors he estat en contacte amb associacions, amb col·lectius ucraïnesos, i a través de les xarxes doncs et va arribant informació constantment. T'arriba informació d'aquesta més genèrica i també t'arriba informació concreta perquè coneixes una nova persona que li està passant això, o perquè et presenten amb aquella altra persona que té una altra circumstància i trobes, doncs, això, doncs, en aquí Sitges mateix, pianistes, gent que s'han dedicat tota la vida a la música, que ara, per poder trobar una feina aquí, doncs estan fent neteges en hotels. Uh-huh. La gent s'han d'agafar el que poden, però són en molts casos persones molt qualificades que han arribat d'allà i aquí, doncs, i donen les gràcies, també, doncs, han de buscar la feina que poden per poder seguir vivint. Però sí, aquest contacte constant amb persones i entitats doncs fa que vagi estant una miqueta al corrent del que està passant allà per seguir mantenint viva la flama aquesta de no ens en oblidem, que allà hi continua havent una guerra i aquesta que comentàvem que ha començat a Palestina, doncs ara és la quina a nivell de notícies, doncs és més candent i per tant la que tenim més present tots, però n'hi continuen havent descampades arreu del món.
Mm-hmm. I l'altra qüestió, feia molt que no publicàveu, com heu comentat, us vau agafar amb això, finalment es va publicar. Això ha permès, doncs, ajuntat doncs, a la desaparició de l'obligació laboral, que això també és una cosa interessant, doncs, perquè es guanya temps a retrobar aquesta carrera literària?
Sí, és i era una de les idees que jo tenia. Que acabaria sent un poemari el primer que sortiria? Doncs no. També ja et dic dels darrers anys de feina tenia moltes coses fetes, però que o no estaven acabades o no estaven acabades de rodonir, i que ara aquest ja any llarg que porto doncs de diguéssim únicament carrera de literària d'aficionat, perquè no hi ha gaire gent que s'hi pugui guanyar la vida amb la literatura, per tant són tots la majoria amateurs, però doncs durant aquest temps doncs el que he fet és també donar sortida a d'altres projectes que tenia en ment o que tenia començats i que d'aquesta manera s'han pogut desencallar des de cançons a temes teatrals. També m'agrada d'anar a les escoles i als instituts, tant sigui per parlar de publicacions anteriors que tenia ja adreçades directament a públic infantil o juvenil, o com ara, doncs, que arran d'aquest llençol blanc els instituts de secundària doncs troben interessant que es pugui correlacionar i treballar transversalment la llengua amb el que són les ciències socials. I això també és una altra manera de contribuir doncs des de la part educativa. És a dir, que si hi ha algun institut o algú que trobi interessant això que expliquem, uh-huh, si volen contactar amb mi a través de les xarxes, jo estaré encantat de poder fer el que amb ells els sembli que els pot convenir.
Per cert, que no us ho hem preguntat, com s'explica Ucraïna en català i com s'ho prenen els ucraïnesos quan ho veuen?
Com s'explica Ucraïna, vols dir?
Sí, és a dir, a través del poemari d'un país, sí, en el que entenem, bueno, ja ens ho heu explicat, que no hi heu estat, sí, doncs com expliqueu aquest lloc que no heu estat en català, sí, uh-huh, i com els ucraïnesos ho entenen?
El lloc en si, jo, uh-huh, no parlo dels llocs, jo parlo d'imatges.
D'acord.
O sigui, hi ha això que dèiem, imatges concretes que ens han servit la televisió i sentiments que ens han transmès aquestes imatges o les notícies. Uh-huh. Per tant, enlloc trobaràs cap descripció de cap localització concreta. Com com arriba el poemari als ucraïnesos? I arriba a través del sentiment. Ells se senten identificats i en el que coincideixen, i això no és una cosa, ja et dic, ni pretesa, sinó que m'ho he trobat, és que el que coincideixen molts d'ells és que diuen no m'he pogut llegir el llibre d'una sola tirada, he hagut de parar perquè m'emocionava, perquè plorava, perquè no podia continuar, em retornava la violència, em retornava el dolor d'aquells primers dies i era massa fort per poder-ho seguir. És a dir, que aquest exercici d'empatia, ja t'ho dic, que és, doncs, intuïtiva, vull dir, és inspiracional, doncs sí que ha connectat amb ells. Per tant, ells ho reben així. Després, també és senzill o relativament senzill de poder explicar la nostra situació com a catalans, perquè ells han patit el que és l'imperialisme soviètic o l'imperialisme rus, que els ha prohibit les seves, tot el que es tenien a nivell cultural, es va implantar una llengua que no era la seva com a obligatòria. És a dir, hi ha moltes característiques o moltes situacions del que ha estat Ucraïna que tenen un paral·lelisme aquí a Catalunya. Llavors, se senten molt identificats, els agrada Catalunya, perquè una miqueta s'ho senten com un... És com una realitat que s'acosta molt a la seva. Després hi ha la qüestió de l'idioma, que a l'hora d'aprendre'l, doncs hi ha persones com l'Inna Tacachova, que teniu aquí al punt d'informació juvenil, em sembla que es diu, de Sitges, i que era la persona que m'acompanyava, que aquesta noia és impressionant perquè en molts pocs mesos ella ja parlava en català. I hi ha altres persones, doncs, que els costa més. Però de mica en mica, i el que hem de fer, i demanen ells, és nosaltres, quan ens hi adrecem, és parlar-hi en català, perquè tenim una tendència innata a quan alguna persona intuïm que no és d'aquí, a dirigir-nos-hi en castellà, i això fa que llavors, a part de que anem perjudicant la nostra pròpia llengua, ells també els perjudiquem perquè no acaben d'entendre ni d'aprendre mai la llengua del país on estan, i que també els és necessària.
Doncs aquesta presentació, que com dèiem tenia lloc dissabte de la setmana passada, una presentació en un acte organitzat per Òmnium i també, doncs, per l'editorial Edicions de l'Albí, aquesta un llençol blanc, un dietari poètic, que no un poemari, un dietari poètic a partir de les sensacions i de les experiències durant els primers 4 mesos de la guerra d'Ucraïna, de la invasió russa a Ucraïna entre el 24 de febrer i el 24 de juny de l'any passat. La va escriure, doncs això, a Poema al dia, aproximadament Xavier González Costa, amb la intenció d'escriure, simplement, però que, doncs, al final, amb la col·laboració del periodista Manel Elias, doncs, al final va avistar la llum en forma de dietari. Es va presentar, com dèiem, dissabte passat a Sitges. Xavier González Costa, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Deixa'm afegir això.
Afegiu.
Que Manel Elias... No, Manel Elias és l'autor del pròleg, és a dir, que el que hi ha escrit en el llibre no és tot meu, perquè hi ha un pròleg preciós d'ell mateix, i també agrair a l'Ajuntament de Sitges, que ens va cedir l'espai que tu has comentat per poder fer la presentació, que el regidor va venir també a acompanyar-nos, i a Òmnium, com tu has dit, perquè va ser qui es va encarregar des del primer moment de preparar aquest acte, que va ser molt reeixit, doncs, perquè hi vam coincidir, hi va haver molta comunió entre el que era gent originària d'aquí, que, doncs, potser venien per una inquietud més literària o cultural, amb moltes persones d'origen ucraïnès que hi venien per una qüestió més sentimental, i es va fer això. Doncs, i va ser bonic, doncs, per aquesta comunió de persones i sensacions que vam tenir dissabte.
Doncs molt contents també de que anés tot prou bé, i d'això, i de que sobretot la comunitat ucraïnesa, que, com comentàveu, en tenim diversos aquí a Sitges, doncs també se sentissin una miqueta més a prop del país que han hagut d'abandonar per les circumstàncies tràgiques de la guerra. Com dèiem, Xavier González Costa, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per la invitació, i fins molt aviat, sí senyor.